És divendres, segur que entre els vostres plans de cap de setmana hi ha passar pel cinema. Doncs escolteu-nos atentament, que ara un especialista, com és el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, ens presenta aquesta cartellera. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
De fet, el Miquel està a punt de fer maletes i anar-se'n a Sitges. Amb moltes ganes, oi?
Correcte, sí, moltes ganes. Com a voluntari del festival, però de totes maneres estarem a tope veient totes les pel·lícules que hi haurà aquest any, que déu-n'hi-do el carregat que ve. Tenim el Frankenstein del Guillermo del Toro, la nova pel·lícula de Yorgos Lanthimos un altre cop amb Emma Stone, Bogònia. Després també, bueno, inaugura el festival la nova pel·lícula de Julià Ducournau, Alfà, i diversos títols més potents, sens dubte.
Fer de voluntari et permet viure el festival i el cinema entre bambalines, no?, i potser conèixer alguna estrella.
Sí, bueno, de tant en tant coincideixes amb algun famós. No és tampoc lo més habitual, però sí, quan hi ha presentacions i estàs tu de voluntari, pot passar que et trobis amb algun famós.
Quina tasca feu els voluntaris, bàsicament?
Acomodar i res, a vegades, bueno, dir-li amb la gent bàsicament on t'ha de seure, informar d'on estan els lavabos, acompanyar-los a la sortida en cas que hagin de sortir i, bueno, i a vegades també picar entrades.
És un bon públic, el de Sitges?
Sí,
porta bé?
És un públic molt curtit, sí. Almenys dintre del que és el cinema de gènere, sí.
Són 10 dies, si fa no fa?
Sí.
De cap de setmana,
Ben bons, sí, del 9 al 19 d'octubre.
Doncs ja ens aniràs explicant.
Sí, jo cada pel·li que vegi, més ja tinc, no m'he fet el planning encara, però ja tinc una idea aproximada de les pel·lícules que vull veure.
Són moltes?
Doncs sí, perquè aquest any hi ha moltíssima cosa.
Ja
a més, hi ha convidats d'altura, vindrà Benedict Cumberbatch, que rebrà el Premi Màquina del Temps.
Què dius?
Sí.
Oh, quina veja.
Terry Gilliam també rebrà un premi al festival. I altres més convidats, bueno, havia de venir la Daisy Ridley, la protagonista de Star Wars, però finalment s'ha cancel·lat la trobada amb ella. Però sí, hi haurà convidats d'altura aquest any.
Fantàstic. Doncs després de viure l'experiència ens expliques en primera persona i a més podràs parlar de primera mà de totes aquestes estrenes que hi haurà a Sitges. Pel que fa a la cartellera, ja ens havies dit que seria una tardor...
Bueno, aquest any en general és fluix. De cara a l'any que ve hi ha estrenes potents, Mandalorian i Grogu, la nova pel·lícula de Super Mario Bros, que portarà el títol de Super Mario Galaxy, la pel·lícula, que serà també una de les grans estrenes de l'any. Toy Story 5 també serà una de les pel·lícules més potents, però el 2026 jo crec que estarà marcat per l'Odissea de Christopher Nolan, amb Matt Damon encarnant Ulisses i... i Tom Holland interpretant el seu fill Telèmac, Charlize Theron fent de Circe, Robert Pattinson, Zendaya, un repartiment d'altura.
Uau, i tant. Anem a la cartellera, amb què comencem avui?
The Smashing Machine.
Por favor, un fuerte aplauso para Mark.
Hola, y gracias a todo el mundo por permitirme estar aquí hoy. Han sido todos extremadamente comprensivos conmigo durante el tiempo en que he estado recuperándome de mis problemas.
¡Vamos! ¡Es lo mejor!
Yo no puedo subirme ahí ni de coña.
¿Por qué?
¿Por qué? Por mi estómago. ¿Sabes cómo me pondría? Vomitaría por todas partes.
La clave es la perspectiva, ¿vale? Desde dentro no lo notas. Estás pegado a la pared y...
¡Caute, qué!
Esto es muy inesperado.
Está distante, es duro.
Lo sacrifico todo. ¿Qué tiene para mí que sea bastante fuerte?
Ibuprofeno.
Para mí el dolor...
The Smashing Machine, la biografía del lluitador de rock.
Sí. Bé, no, en realitat aquí és The Rock encarnant amb el lluitador Mark Kerr, que va ser una figura clau en l'origen de la UFC, que són les sigles d'Ultimate Fighting Championship, que és una empresa dedicada a les arts marcials mixtes, que està considerada com la versió més salvatge de la lluita lliure. Llavors, bueno, aquesta pel·lícula doncs, parla de l'ascens i caiguda d'aquest lluitador, de Mark Kerr, i dintre del món aquest de les arts marcials mixtes, I, bueno, i també una mica de la relació que tenia amb la seva dona, a qui dona vida Emily Blunt, que es veu que està esplèndida, com sempre.
Diuen que la roca que Dwayne Johnson està també impagable.
Sí, sí, bueno, de fet, és, d'alguna manera és un dels artífexs de la pel·lícula, Dwayne Johnson, perquè actua com a productor de la pel·lícula. I, bueno, també havia fet carrera dintre de la lluita lliure. Per tant, vull dir, és una pel·lícula una mica pel seu lluïment, on te busca d'alguna manera aquesta primera nominació a l'Oscar, fent una d'aquelles transformacions físiques que tant agraden dintre de l'acadèmia.
Pot ser candidat, sí?
Sí, jo crec que nominat jo crec que estarà segur. Altra cosa és que el guanyi, però nominat jo crec que estarà segur. I qui hi ha darrere de la càmera doncs és Benny Safdie, que, bueno, que formava un duo amb el seu germà, conegut com els germans Safdie, que van fer dues pel·lícules excel·lents prèviament, que es deien Good Time i Diamantes en Bruto, una protagonitzada per Robert Pattinson i l'altra per Adam Sandler. Però es van separar, tot i que tenien prevista una nova pel·lícula amb Adam Sandler, i cadascun va decidir fer carrera en solitari. Llavors Benny Safdie ha dirigit aquesta de Smashing Machine, i el seu germà Joshua Safdie ha dirigit un biòpic sobre un jugador de ping-pong, a qui encarna el Timothée Chalamet, que es diu Marty Supreme.
Tots dos han escollit biòpics.
Sí, sí. I bueno, i la de Smashing Machine s'estrena avui, i la del seu germà s'estrenarà el 27 de febrer del 26. I també té pinta que estarà en la pomada dels Oscars. I bueno, i diuen que aquesta de Smashing Machine, doncs que pot, Safdie vol conquerir una mica les aigües del cinema popular, que, bueno, que és pel·lícula, bueno, que no té el vertigen de les pel·lícules anteriors que havia fet amb el seu germà, però tot i així això no vol dir que no tingui grapa. O sigui, es veu que és una pel·lícula bastant atractiva, que pot fer les delícies tant dels aficionats dels combats d'Ilia Topuria, dels fans de The Rock, i fins i tot d'un nostàlgic de la saga Rocky. I a més, es veu que l'humanitza bastant amb el personatge, que vol que empatitzis amb ell.
La crítica ha quedat convençuda. Ara falta el públic, aviam què hi diuen.
I tant, i tant.
Una pel·li que té moments preciosos, que no asfixia i que és molt potent. I Dwayne Johnson sonant com a nominat als Oscars de Smashing Machine. Què més s'estrena?
Sí, Un fantasma en la batalla.
¿Tú por qué quisiste entrar, Greneta? Mis razones no son las mismas que las tuyas.
Guardia Amaya Mateos Gines.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los túneles de ETA. Allí guarda sus armas y sus explosivos. Es su secreto mejor guardado. Llevamos años buscándolos.
Estoy pensando en darle más responsabilidades a Amaya.
¿Te has asegurado bien?
Bye.
Kontu handiz, aukeratu behar ditugu gure objektiboak. Politikariak, epaileak, hemendikan aurrera. Sufrimendua sozializatuko dugu.
Esta misma tarde en Bilbao, una nueva manifestación ha convocado a miles de ciudadanos en señal de rechazo a la barbarie de ETA.
Ya sé que no te gusta hablar del tema, pero ¿cuándo crees que vas a volver?
Creo que esta es la última oportunidad que tengo de volver a ser una persona normal.
Alguien nos la está jugando desde hace mucho tiempo.
Així, a priori, mirant el tràiler, llegint la trama, de seguida et recorda una altra pel·lícula estrenada recentment, La infiltrada, però ara ho comentàvem a micro tancat amb el Miquel i em deies que res a veure.
Sí, sí, això comenten les crítiques, que tot i les comparacions pel tema tractat, que és bé ETA, perquè en aquesta ocasió un fantasma a la batalla va amb una gent encoberta que es va infiltrar a la banda terrorista amb l'objectiu de localitzar els zulos que tenien amagats al sud de França, que era bàsicament on t'amagaven l'armament. Però tot i les similituds quant a temàtiques, veu que és una pel·lícula completament diferent. Agustín Díaz-Yanes, el director de A la triste i Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto, guanyador d'un Goya, ha dit que ell sempre havia volgut fer un thriller estil Jean-Pierre Melville. En particular, diu que el que més s'ha inspirat ha sigut amb la pel·lícula El silencio d'un hombre, Le Samurai, que és un clàssic ja. I, bueno, i això es veu que juga més dintre del que seria el cinema negre. I diuen que és una pel·lícula doncs, amb un guió confeccionat a base a base d'intel·ligents recursos del cinema d'espies, amb una fotografia i una factura impecable, i diuen, i això, i el periòdico diu que malgrat el tema, que és diferent de La infiltrada en gairebé tots els sentits, narrada amb la precisió d'això, d'un thriller melvilià, i, bueno, i que es, a més es veu que introdueix imatges d'arxiu perquè puguis veure, bueno, per contextualitzar millor alguns moments essencials per entendre el que va passar al País Basc en aquella època.
Produïda per Bayona.
Sí, sí, produïda per Bayona i la seva productora Belén Atienza i l'equip de productors de La Sociedad de la Nieve. A més, amb muntatge, crec que de Bernat Vilaplana, que és el muntador habitual de Bayona. Per tant, pràcticament mateix equip i pel·lícula de Netflix que arriba a sales abans d'arribar a la plataforma.
Els que ja l'han vista diuen que és pels fans del thriller amb base històrica, que hi ha una tensió constant, un desenllaç angoixant, i que estones fins i tot sembla una pel·li de terror.
Sí, sí, sí. Bueno, aviam, el tema és bastant terrorífic, realment.
Tenim més estrenes aquest cap de setmana.
Sí, Adorable.
Cuéntame cómo os conocisteis.
Fue un verano, durante una especie de fiesta. Estaba en plena ruptura. Y de repente apareció.
Creo que hace mucho tiempo que sabes que acabaría dejándote.
¿Cómo voy a trabajar si estoy siempre en casa con los niños?
¡Mamá!
¿Has aceptado más trabajo? ¿Es eso? ¡Te odio!
Adorable, una pel·lícula que ha estat molt i molt premiada abans d'estrenar-se.
Sí, sí, ha rebut diversos premis del cinema noruec. També el Festival de Carlo Vivari, crec que ha rebut uns quants premis. O sigui que sí, una pel·lícula noruega que, a més, produeix el productor d'una de les pel·lícules més premiades dels últims anys pel que fa a la cinematografia noruega, que és La peor persona del món, de Joachim Trier. I bé, i en aquesta ocasió doncs, és la història d'una dona que bé, que comença una altra relació, bé, va pel seu segon marit, fruit de relacions anteriors tenia dos fills, ara en té dos més, i, bueno, i bàsicament no és capaç de trobar un equilibri entre la seva carrera professional i la seva vida personal. El seu marit viatja molt sovint, i, bueno, i ella doncs, ha d'afrontar la criança dels nens amb moltes dificultats i arriba un punt que, bueno, que el seu marit li demana el divorci. I, bueno, i bàsicament, doncs, bé, el títol comentàvem ara a micro tancat que és una mica així perquè es veu que aquesta dona bueno, no té gaires coses d'adorable, justament.
És tot menys adorable, no?
Sí, sí, és un personatge una mica així amb el qual es veu que li costa contenir la ràbia, em sembla que he llegit. Aquí dona vida, bueno, diuen que l'actriu protagonista, Helga Guren, està esplèndida en el seu paper. I en contra he llegit també que, bueno, que una cosa que es veu que li ha jugat una mica una mala passada. Bé, aquesta pel·lícula és una òpera prima, per començar, d'una directora que es diu... Sí, es diu...
És igual, sí, Miquel, sí, perquè sí. És difícil de pronunciar, sí, sí, en noruec.
Sí, sí, és una òpera prima, però bueno, però això, però que es veu que, bueno, que havia volgut optar per un final obert i que li ha quedat una mica precipitat. Però en general se'n parla molt bé d'aquesta Adorable.
Cinema d'emocions, he llegit que plana molt l'ombra de Bergman.
Sí, sí, sí.
Que hi ha molta connexió.
Sí, sí, s'ha comparat, bueno, el titular de la Vanguardia li posava justament Secretos de un matrimonio, en honor a la minissèrie i després pel·lícula que va fer Bergman. Per tant, juga una mica en aquesta lliga, sí.
Així com estem molt acostumats a veure cinema francès, cada dues setmanes hi ha estrenes del país veí, costa molt més veure cinema noruec,
sí,
nòrdic.
Sí, sí, bueno, però quan és una proposta així premiada en festivals, sempre té el seu interès, sens dubte.
I ens queden un parell d'estrenes més. Anem per la catalana?
Sí, Estrany riu.
Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
Papa, mama, Ens podem tirar?
No està tan fred.
D'aquí sí que ho tinc idea, això.
Era d'aquí, ell. Un dia em va venir a buscar amb una barca i ens va escapar.
I no la vas tornar a veure.
Aquest estrany riu no és cap riu català, sinó que és el Danubi.
És el Danubi, correcte. La pel·lícula està ambientada a Alemanya i segueix doncs, un noi de 15 anys que es diu Dida, que està fent un viatge en bicicleta pel Danubi amb la seva família a l'estiu i, bueno, i comença a trobar-se amb un noi misteriós que apareix i desapareix de les aigües del riu i, bueno, i sent que alguna cosa comença a canviar. Comença a sentir com una mena d'impuls sexual molt propi de la de l'adolescència, vull dir, cinema de temàtica LGTBI, i bé, i bueno, aquesta pel·lícula es va presentar a la secció Horizonti, al darrer festival de Venècia.
I va agradar molt, oi?
Sí, sí, va agradar molt, amb tots els crítics espanyols es van mostrar molt convençuts, i el premi de la crítica independent li va donar el premi a millor contribució artística, i això es veu que és una pel·lícula on et mostra, bé, el director et filma una mica, bueno, la llum secadora del sol, el vent que acaricia les fulles dels arbres, les formes que dibuixa l'aigua, es veu que és una pel·lícula molt poètica, però d'alguna manera aquesta placidesa, diu l'avantguàrdia, es va transformant, va agafant una dimensió cada vegada més abstracta, gairebé sobrenatural, i diu que pràcticament passem de lo que seria un Jean Renoir a lo que seria un David Lynch. O sigui, ja ho deien que era una pel·lícula que tenia un punt fantàstic, sobrenatural. I, bueno, el director es veu que ja...
Ens has de parlar del director, perquè tothom sí, està parlant sí, d'aquest sí. Noi, de 27 anys.
I tant, un noi de 27 anys que, bueno, que es veu que ja havia recorregut el Danubi amb un curt que va fer, que es deia Los Danubios, i, bueno, i en general, bueno, li ha valgut molt reconeixement, sens dubte, aquesta pel·lícula.
Jaume Claret
Muixart.
És l'home del moment.
Sí, sí, i que firma el guió en col·laboració amb Meritxell Colell.
Clar, la coescrit i dirigit.
Sí,
és
sí.
La seva òpera prima.
Sí, sí. A més, rodada en 16 mil·límetres, amb analògic, i bé, i de manera molt poètica i molt intimista.
I afegeix un parell de crítiques diferents. Una a la qual ha agradat més, destaca l'estil visual potent, aquesta imatge càlida que deia el Miquel, aquests moviments de la càmera suaus, aquest ritme lent a costat del riu, a vegades contemplatiu... En canvi, Mundo Cine és més crític, diu que s'acosta a una pel·lícula rodona però que no acaba de funcionar a nivell dramàtic i que, si se sosté, és per la monumental estètica, que està cuidadíssima. Per cert, la mare és la Nausicaa Bonin.
Correcte. La mare és Nausicaa Bonin i el protagonista és el debutant Jean Monnet, que es veu que fa un paper esplèndid.
I l'última estrena de la setmana?
La divina Sarah Bernhardt.
Senyora Sarah. ¿Me puede escribir su nombre, por favor?
¿Mi nombre? Podría crear una nueva moda. ¡Dejadme ya! Tengo que irme.
¿Qué?
Debe meterse en el personaje.
Ya verás después.
¿Vas a ser mala?
Peor, cruel. He interpretado 112 personajes. He luchado como nadie.
Has recibido muchísimos telegramas. El emperador de Brasil.
¡Caramba!
Oscar Wilde. Oh.
Te quiero, Sarah. No entiendo por qué nunca nos hemos casado.
No te veo esperando 2 años hasta que vuelva de la gira. Interpretad con el alma si queréis que nos lo creamos. La gente conocerá mi nombre hasta en los lugares más recónditos. Eres el único al que he amado.
Y yo nunca te he dejado de amar.
Quiero luz. ¡Luz, por el amor de Dios! ¡Ah!
Eres una madre soltera y predicas el amor libre.
Sin duda.
Debería odiarte.
Espera, lo siento.
He sido un cobarde, débil, pero eso ha terminado.
No tienes derecho.
Su misión es ser madre de familia.
Pues no, es vivir libre. ¡Vamos, todos!
Aquesta última estrena té com a protagonista Sarah Bernhardt, la gran dama del teatre.
Sí, sí, l'actriu de teatre, a qui dóna vida en aquesta ocasió Sandrine Kiberlain, una de les estrelles del cinema francès, que a més es veu que ho broda completament, com la Sarah Bernhardt. I on, a més, doncs, vas coneixent una mica el que seria l'amor de la seva vida, mentre veus com personatges de l'època, com Emile Zola, Oscar Wilde o Victor Hugo, també es rendeixen a aquesta divina Sarah Bernhardt, li rendeixen pleitesia. I diuen que, sens dubte, un dels majors encerts és la recreació visual de l'època. I per lo general, això són algunes de les coses que es comenten de la pel·lícula més en positiu.
Mira, perles que he trobat. Excel·lent i entregada Sandrine Kiberlain. Si s'ha de posar un pros que no abarca la complexitat del que va ser la seva vida. D'altres diuen simple, però efectiu, biòpic romàntic o entretinguda, però sense força. Com sempre diem, aneu al cine i jutgeu i feu la crítica a vosaltres mateixos. Passem per la cartellera. Què tenim aquest cap de setmana i quan programareu alguna d'aquestes estrenes?
Sí, doncs The Smashing Machine ja està confirmada a partir del divendres que ve, dia 10 d'octubre, al Kubrick. I Estrany Riu la farem segur, també, de dijous divendres, molt probablement ja després del Most, a partir del mes de novembre. Preguntaré aviam si podem portar amb algú de l'equip. I després la divina Sarah Bernhardt, en principi havia d'anar a l'assassí el proper divendres 10 d'octubre, però encara no està confirmat. I res, us esperem avui a les 9 a l'assassí, última sessió de La Deriva, de Gia Zanqué. I després, al cap de setmana, us esperem amb Los lazos que nos unen, aquella pel·lícula francesa que us vaig comentar la setmana passada, també a l'assassí, en versió original i doblada al castellà. I aquest dissabte, a les 5:30, en versió original subtitulada al castellà, projecció del documental This is Gaza, de Channel 4, en col·laboració amb Amnistia Internacional. I al Kubrick us esperem amb la que, sens dubte, és la pel·lícula de l'any, que és Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, amb Leonardo DiCaprio, Sean Penn i Benicio del Toro, i doblada al castellà i en versió original.
Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I us deixem amb la banda sonora d'una pel·lícula que ho està petant ara mateix, entre totes les edats, a Netflix, són les K-pop Demon Hunters, amb aquest Golden. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see.